Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvingudes i benvinguts al quart programa d'aquesta temporada 2024-2025 del Viatge a l'Altre. Avui comptem amb el Pau Ibars, el control tècnic. Molt bona tarda, Pau, què tal?
Bona tarda, un plaer estar aquí.
Igualment, moltes gràcies. Al meu costat, la Míriam Ucendo. Què tal, Míriam?
Bé, aquí lluitant amb els primers virus de la temporada, però bé.
I qui guanya, els virus o tu qui guanya?
De moment els mocs.
Bueno, la batalla encara no està perduda, hem de seguir lluitant. I bé, aquí us parla en Felip Querol, gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres, des d'aquí, us oferim una mirada empàtica, un punt de vista humà, feminista, comprensiu i, sobretot, obert per tal d'atendre aquest viatge a l'altre d'una manera, amb una manera de pensar, de viure, d'existir, de fer i d'actuar diferent, amb una clara intenció de comprendre, respectar, entendre i acceptar o no aquella actitud i aquell comportament en aquell context i situació diferent i determinada. Perquè diem que cada persona és un món, però que cada món és diferent i que cada món té una cultura, una tradició i un tarannà molt diferent.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será?
I amb aquest que serà, serà, com sempre, ens atem al bloc de les pistes i curiositats perquè volem caminar-vos una mica cap a aquest indret que avui tractem. La primera pista diu: més del 70% d'aquest país és desert.
És una dictadura.
És un dels països menys visitats del món.
La ruta de la seda.
El plat internacional és el plop.
I té una porta a l'infern.
Els cavalls són molt importants.
I té el Guinness de ser el país amb més rècord Guinness.
Som conscients de la dificultat del país, però hem de dir que l'especial d'avui és sobre...
Turkmenistan.
Turkmenistan, en turkmen, Turkmenistan, és un país situat a l'Àsia Central que limita al nord-oest amb Kazakhstan, al nord i nord-oest, al nord-est, perdó, amb Uzbekistan, al sud-oest amb l'Iran, al sud-est amb l'Afganistan i a l'oest amb la Carpàspia, tot i que és considerat com un estat sense sortir de la mar.
El desert de Karakum ocupa la major part del país. Els principals cursos fluvials del qual són Amu Darya, Atrak i el Murghab, i la seva capital i la ciutat més poblada és Asjabad.
En l'actualitat, Turkmenistan cobreix un territori que ha estat en la cruïlla de civilitzacions durant segles. En l'època medieval, Merv, que avui coneguda com Meri, va ser una de les grans ciutats del món islàmic i una important parada de la ruta de la seda. Va ser una ruta de caravanes usada per al comerç amb la Xina fins a mitjans segle XV. Annexat per l'imperi rus el 1881, Turkmenistan més tard va ocupar un lloc destacat en el moviment antibolxevic d'Àsia Central. El 1924, Turkmenistan es va convertir en una república constituent de la Unió Soviètica, denominada oficialment República Socialista Soviètica de Turkmenistan. Es va independitzar poc abans de la dissolució de la Unió Soviètica el 27 d'octubre de 1991 i actualment el 89% de la població és musulmana i la resta cristians ortodoxes.
L'idioma nacional és el turkman i està estretament relacionat amb les altres llengües túrquiques o turqueses, amb les quals comparteix forts llaços culturals i històrics. També es parla uzbek i rus. Turkmenistan és un dels membres actius de l'Organització d'Estats Turcs i la comunitat Turksoy. És també membre de la Comunitat d'Estats Independents, l'Organització de Cooperació Islàmica i del Moviment de Països No Alineats.
La seva moneda és el manat. La taxa de creixement del PIB és resultat de diversos anys del creixement sostingut d'una economia poc diversificada, molt bàsica, impulsada per l'explotació d'un sol producte, perquè Turkmenistan posseix la quarta reserva de recursos de gas natural més gran del món. Encara que és ric en recursos naturals, en unes certes àrees, la major part del país està cobert pel desert de Karakum, el significat del qual és sorra negra.
I des de 1993 els ciutadans van rebre electricitat, aigua i gas natural de manera gratuïta i proporcionada pel govern fins al 2017. Un dels jaciments de gas natural més coneguts del món és el pou de Dasbazar, conegut popularment com la Porta de l'Infern, que atreu sovint a mitjans de comunicació i alguns turistes.
A continuació tindrem el plaer d'escoltar la Clara Estrems. Molta atenció perquè ens explica unes curiositats bastant, bastant importants. Escoltem-la.
Clara Estrems, una experta en viatges i és la creadora del blog Les Sandàlies d'Ulisses. Molt bona tarda, Clara, com estàs?
Hola, molt bé.
Escolta una cosa, sé que fa poquet has estat viatjant i precisament al país que avui tractem, a Turkmenistan. Com estàs? Com ha anat el viatge? Digues, explica't una mica.
La veritat és que per a mi va ser una sorpresa, però positiva, perquè no n'hi ha massa informació, intentava documentar-me un poc del país i la veritat és que n'hi ha molt poqueta informació i la informació que n'hi ha sempre és molt sensacionalista. Yeah. I després vaig arribar allí i sí que coincidís moltes coses d'aquesta informació, però després moltes altres coses superpositives, la gent és molt amable, va ser tot molt més fàcil del que jo pensava. Moltes sorpreses, sí, moltes sorpreses, però a nivell positiu.
Bueno, hi ha diverses preguntes, anirem mica en mica. Parlem primer de tot de les sandàlies d'Ulisses. Què és i per què aquest nom?
Bueno, imagina que és un blog de viatges, és el meu blog de viatges, imagina que resultarà familiar el nom perquè té l'origen el viatge a Ítaca. El poema de Cavafis és un poc, per a mi és un paral·lelisme al viatge de la vida i per això el blog és un blog de viatges que va un poquet més enllà, aprofundeix un poquet més en la sensibilitat i és més la connexió meua amb les destinacions, o sigui, jo sempre dic que és com un viatge emocional. Sí. I a mi m'agrada escriure des de fa 10 anys, o farà enguany, fa 10 anys.
Res, no,
que
res.
Escric des d'una perspectiva més profunda i més emocional totes les experiències que jo tinc en els jocs.
Això està superbé, molt bé. Una pregunta, tu tenies alguna relació o algun vincle anterior amb Turkmenistan o per què va ser aquesta decisió del Turkmenistan?
Tenia la llista d'aquesta llista que sempre va, aquesta llista que s'actualitza cada any, sempre pugen i baixen destinacions, i ho tenia sempre ahí un poquet perquè crida molt l'atenció això de que és un país molt hermètic, sí. I especialment pel cràter, la veritat és que el cràter crida yeah. molt l'atenció, mm-hmm. I ho tenia en la llista, i vaig dir l'ocasió i vaig dir ara és el moment d'anar.
De fer-ho, molt bé. Quan parles de ara és el moment, què va ser el que va impulsar a dir ha de ser ara? O sigui, ja va haver algun detonant o simplement vas trobar el temps adequat o com va ser?
No, vaig conèixer una xica que estava organitzant, ho va comunicar i va dir, jo aniré en aquestes dates, si algú se vol apuntar, apunteu-se, perquè d'acord. És molt difícil viatjar per lliure. A mi m'agrada molt viatjar a soles i per lliure a tots els jocs, però a Turkmenistan és impossible.
Vale. D'acord.
O sigui que per això, aquesta ocasió va ser...
Aprofitant l'avinentesa, per abans, sí. Molt bé, ben fet. Has estat molts dies? Quants dies has estat?
Uns 8.
8, tela, 8, molt
9,
bé.
Entre que vas i tornes, sí.
Molt bé. I una pregunta que sempre ens agrada fer és quina va ser la primera sensació? Era com t'esperaves? Com era? Com va ser?
Vull dir, el que és els papers i tot, sí que anaves amb un poc de por.
Sí.
De dir, a veure si em faltarà algun paper, perquè tot és... pareix ser que sí, però després no saps mai... Vull dir,
com acabarà.
Clar, per exemple, el visat val una cosa i tal, però estàs allí i... Ese tipus de països, jo, fins que no m'han ficat el segell i ha creuat el control de passaport, com que no quedes
tranquil... No t'ho acabes de creure, ja.
Sí, sempre n'hi ha el cas de poden deportar-te si falta un paper o... Com t'escodrinyen molt la vida abans d'entrar al país, perquè ho tens que fer amb una agència local. el fan un cuestionari, i és la documentació teua, de què treballes, qui ets, i ells sí que averiguen qui ets. O sigui que jo els recomano no dir mentides, perquè després ho poden comprovar.
No, clar.
Que és com, clar, jo pensava inclús, a veure, perquè jo vaig estudiar dret, i jo pensava, a veure si pensen que per què estudia dret, no sé, això que es comença a pensar qualsevol paranoia de dir, a veure si, perquè n'hi ha països que determinades professions no les deixen entrar.
Ja, t'entenc.
I per una volta creues, ja dius tot. Tot és més fàcil,
vale.
Tot és més fàcil.
D'acord. A mi m'agradaria presentar, o sigui, posa-nos en situació. Tu arribes allà i la primera sensació quan toques de peus a terra, quina és?
Una volta has passat tota aquesta organització de tots els papers, és com tot sembla com si fora, diria, una pel·lícula de ciència-ficció en l'aspecte de que ja només entres l'aeroport, és un aeroport increïble, un dels aeroports més moderns del món, l'aeroport més gran i més car de tota Àsia Central.
Què dius?
I no n'hi ha quasi ningú. Vull Ostres. Dir, n'hi ha un vol, dos, un al dia, però és un dels aeroports més grans d'Àsia Central, van fer nou per als Jocs Asiàtics, i tot és nou, tot està net, tot és brillant, il·luminat, i clar, quan deixis de l'aeroport, de repente, vas per carretera, perquè vam començar com anàvem a una altra ciutat, no es començàvem per Asgabat, i per la carretera tots els edificis estan il·luminats amb llums de neon de colors.
És
una barreja molt estranya entre un Las Vegas silenciós i tot il·luminat 24 hores al dia per la nit, però moltes llums de colors que van des de rosa fúcsia fins al verd, tots els edificis.
Que potent, no, allò, mare de Déu, sí.
Sí, això és com molt, molt cridaner durant tota la carretera, carreteres molt llargues i després passes desert, perquè el 70% del país està dins del desert de Karakum, i ja quan fa un poc de dia i passes les llums dels edificis ja és desert, però desert de pedres, va canviar molt el paisatge, molt de color, pareixina com un color camel, i ja la primera població que vam arribar en el cas nostre era Meri, però si no, normalment també la gent es pot començar per Asgabat, que troba que l'impacte encara és més gran. O sigui, que potser entres per Meri, com és una ciutat mitjaneta, que té un mercat, unes esglésies, uns edificis, a lo millor és menys impactant. Asgabat és molt impactant. O sigui, que depèn de per on comences, pot ser, sí.
I finalment, quants llocs has visitat? Has parlat d'aquests dos, però què has visitat més al final? Vull dir, què has vist?
Com a ciutat, és Meri, que està la nova Meri, i l'antiga Meri, que és el que queda del que va ser una de les ciutats més importants de la ruta de la seda, però que ja no queda quasi res, les restes arqueològiques. Asgabat, que com a ciutat és superimpactant, viu en un milió d'habitants, però quan arribes allí és com si fos una pel·lícula de ciència-ficció, totalment. N'hi ha 4 o 5 carrers per cada sentit. Tots els cotxes han de ser blancs, per llei, obligatòriament. Els cotxes han d'estar nets abans d'entrar a la ciutat d'Asgabat.
Espera, perdona que t'interrompi. Els cotxes han de ser blancs per llei, què vols dir?
Que és obligatori en la capital. Tots els cotxes han de ser blancs o gris claret. No
per
pot
què?
Entrar a la capital ningú cotxe que no sigui d'aquest color.
Saps el motiu?
Perquè això és la tercera generació de dictadors. Ara està el fill del segon i el primer. No li agrada, sols li agrada el color blanc. Vull dir, del primer dictador va dir que el color blanc era el color de la sort.
Ostres, però crida molt l'atenció perquè abans parlaves de colors així molt cridaners i era blanc. Ostres, és curiós, no? I,
sí, perquè els cotxes i els edificis, per exemple, té els Guinness de rècords de la ciutat amb més edificis de marbre blanc del món.
Ostres.
La capital, Asgabat. I clar, tu entres a la capital i el que veus són només cotxes blancs i edificis blancs, i tot net i tot blanc, i això sí que és molt cridaner. I a més n'hi ha llocs per a netejar els cotxes abans d'entrar a la capital, perquè si la gent, sobretot si vens del desert o el que siga, tots els cotxes han d'entrar a la capital nets. També per llei, perquè si no poden detindre els conductors o els poden multar. És una cosa, o sigui, que tu veus només cotxes blancs o a lo millor gris claret, però no veuràs cap ni un que sigui d'un altre color, la capital. Tots els edificis també, supernets, les places molt grans, però dona la sensació de que en aquesta ciutat podrien cabre 8 milions d'habitants, perquè tot està com buit. No vol dir que sigui una ciutat fantasma, que en alguns llocs diuen és una ciutat fantasma. No, sinó que han fet una infraestructura grandíssima per a una ciutat com si visqueren 7 milions d'habitants i viuen un, però tampoc veus massa moviment de trànsit, no veus massa moviment de cotxes,
curiós,
veus gent a les places, però clar, o sigui que, i per la nit, quan cau el sol, es comencen a il·luminar-se tots els edificis.
Clar,
és com té una doble imatge, i ja la capital també per la nit, tots els edificis il·luminats, té moltes coses curioses, la capital és com una cosa molt friqui, per exemple, el Ministeri d'Educació és un llibre obert a l'edifici, o per exemple el d'Assumptes Exteriors, és, té un, una bola del món dalt. Són coses molt, molt, molt rares, no sé quines.
Molt representatives també, no? Pel que estàs dient, clar, vull dir, educació, un llibre, no sé, és curiós, és representatiu, sí, sí, sí.
Sí, sí, uns estils arquitectònics molt particulars.
I després et volia preguntar també, bueno, perdó, t'he interromp, perquè clar, tu m'estaves dient les llocs que has visitat i ja t'he... Continua, continua, perdona, tranquil·la.
Ah, no, 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 digues, però, sí, m'ha quedat en les ciutats, després la Porta de l'Infern, que
això,
és el més famós del país, que és el cràter de Darbassa, que es diu, que és un cràter gegant que des de... Bueno, no sé si és la història, si no te la conte. Aquest cràter és producte d'un accident. Vull dir, Turkmenistan és el quart país amb majors reserves de gas natural del món.
Sí.
I quan van començar a fer les explotacions als anys 70, van veure que hi havia una borsa de gas i va explotar. Ostres. I clar, per a que el gas no continuara expandint-se sense control, van dir, anem a encendre-ho i quan es consumís que el gas s'ha acabat. Clar, des dels anys 70, 1971, el gas continua i el foc continua permanentment.
I encara està cremant.
Encara està cremant. O sigui, que és un Uah. Espectacle natural, però que realment és un accident. O sigui, que... I està enmig del desert, de fet, hi ha explotacions de gas molt propet de, del cràter. I clar, arribes allí i és una cosa molt impactant perquè està encès contínuament i quan cau el sol s'il·lumina perquè és un cràter molt gran. I s'il·lumina i el foc està allí permanentment encès, o sigui que és clar. Una de les coses més curioses del
impactants
món i és degut a l'accident. Sí,
sí. Que impactant. Escolta, també volia preguntar perquè he vist a l'Instagram, que també es diu Les Sandàlies d'Ulisses, és curiós, he vist que estàs molt ben acompanyada pel director general del Ministeri de Patrimoni i Turisme de Dhofar.
Sí, és que ara ha estat en Oman uns dies. I és que jo organitzo també viatges a Oman.
Vale.
I és un dels meus països preferits i tal, i allí vaig estar parlant tant, vaig tindre algunes entrevistes en el ministeri i això, per veure com...
No sé si et vull preguntar...
Com poden ser els viatgers.
Sí, exacte, això és el que volia preguntar. No sé si va arribar a algun tipus d'acord, alguna... o va ser complicat, o com...
Però a Oman el refereixes?
Sí, no, o sigui, jo preguntava per la foto que he vist del patrimoni, o sigui, del director general del Ministeri de Dhofar, perdó.
Sí, el que vam estar parlant era veure com es podia potenciar un poc més el turisme de parla hispana,
sí.
I perquè tenen molt poques guies, o sigui, que va ser com un intercanvi d'impressions, però va ser molt interessant, perquè ell volia saber molt com estava la situació tant a Espanya, Catalunya, el País Valencià, veure com funcionava el nostre turisme així, per a no cometre els mateixos errors. O sigui, que em va sorprendre molt que un director general em preguntara a mi perquè em va dir no vull que tinguem d'ací uns anys cometre els mateixos errors. O sigui, que m'agradaria saber tot el que està passant i tal. O sigui, que va ser un intercanvi d'impressions.
Ah, està molt bé.
I és que aquesta regió és molt desconeguda, especialment per a nosaltres, per a aquesta part d'Europa, és molt desconeguda, especialment la part de Dhofar. Ells tenen una estació humida, que és molt coneguda per tots els països del Golf, però per a nosaltres és com molt lluny perquè fa frontera amb Yemen i sembla que ni ho coneguem.
Clar.
I és molt, molt, molt interessant, o sigui que vam estar parlant de veure com poder potenciar-ho i tal. I...
Que curiós, ostres. Sí, sí, super. I després també m'agradaria també preguntar-te una mica per la cuina, o sigui, el menjar típic, o sigui, què recomanaries? En cas que aniguem, què recomanaries?
A Turkmenistan?
Sí.
Jo em deixaria portar, vull dir, perquè especialment el millor, especialment d'Àsia Central, però allí també, és el pa. Jo soc molt fan del pa d'allí, perquè és pa finet, que els forns són com interiors i peguen els pans a les parets i ho treuen d'allí, o sigui que és un pa que nosaltres no estem tan acostumats.
Yeah.
O sigui que a nivell pa i després jo deixaria portar de provar coses noves. Fan unes coses molt bones que fan com mitjar de carrer, perquè és com és un país un poc particularment tancat, els restaurants també són com molt tancats, però després és molt fàcil, sobretot si vas als mercats, la gent menja molt de carrer i fan com uns pastissos molt finets que estan farcits de, per exemple, de carabassa, i si estan molt bons, de carabassa, de car també es fan molt bons, o sigui, que t'ho fan allí mateix de formatge, d'espinacs, no és un espinac normal, és un espinac molt particular,
ja, molt bé.
I tu menges molt allí, eixe menjar és molt barat, ho fan supercalentet al forn allí directament i veus contraguen i la gent menja molt. O sigui, jo tiraria molt d'això i unes boles de formatge que n'hi ha, que són unes boles blanques, que és com si fos un formatge sec, que també està molt, molt bo. Sí, jo sense prejudicis en el menjar, però tastaria un poquet de tot, no n'hi ha res així a super exòtic de dir animals salvatges, insectes, sí. I res, o sigui que tot el menjar és apte per a tot el món.
Exactament.
I és prou fàcil menjar allí.
Molt bé. I ja finalment, perquè clar, per parlar, com, per comunicar-te, com ho feies? En anglès, com ho fèieu?
En anglès majoritàriament parlen turment i parlen rus, per tota la influència que han tingut, però molta gent jove parla anglès. I en el moment veuen que eres estranger, perquè se te veu, clar, elles, a més, sí. És que elles van desvestides en traje tradicional, clar. Ells també. Es comença a donar-te conversa en seguida. La gent és super simpàtica, volen saber què els contes, quina impressió tens del país, què penses... O sigui, que en anglès, bàsicament, i si no, inclús la gent més major crida un xiquet més jove per a qui intenta fer de traductor...
Ah, mira, molt bé.
O sigui, tenen moltes ganes de... La gent és molt amable i tenen
de comunicar-se, molt bé.
Sí, la gent en anglès... Jo crec que com no tenen molt de turisme, tenen...
Estan ansiosos, no? Ja.
Menys de 10.000 turistes a l'any i tenen moltes ganes, ens el pregunten, és gent molt, molt amable.
Clar. Pues clar, no sé si vols afegir alguna cosa més que et sembla interessant o que vulguis comentar.
Sí, jo crec que una part que també és molt desconeguda, que és el canyó de Gankala, que a nivell paisatgístic és un dels canyons més impressionants que jo he vist mai, la veritat. I sobretot jo a la gent li diria que a vegades n'hi ha que tindre més prejudicis perquè és de veres que veus vídeos en YouTube i tal i diuen, oh, el país més perillós i hermètic. Sí, n'hi ha que tindre clar que és una dictadura i n'hi ha que tindre clar que moltes coses no les pots fer. Has de seguir els consells del que diga el guia perquè al final és el màxim responsable del que tu fas al país.
Exactament.
Però que n'hi ha països meravellosos i que tenen un mal nom un poc pels seus polítics o els seus règims, podem dir-ho, però que quan coneixes a la gent d'allí són països meravellosos, la gent és super amable. Jo em vaig enamorar, jo vaig tornar del país sorprenentment positiu, seguint conscient del que és.
Sí, 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 en el context que hi ha, exactament.
Clar, la població no té la culpa. No, evidentment. I que sí que és, moltes coses, és molt friqui, podries dir, en estàtues i escultures d'or, del primer dictador, coses que són com molt estrafalàries i que sembla que si estigués viatjant a un altre planeta, però que realment és més obert. Jo no conec Corea del Nord, però sí conec gent que ha estat en els dos, i que Turkmenistan és més obert i que és menys problemàtic del que compte. Però tens que anar sense prejudicis de dir per què tots els cotxes són blancs, perquè són per llei, i a més ells compleixen molt les lleis. Això és a Xina perquè s'ha de fer a Xina i no ens ja plantegem una altra cosa. O sigui, jo trobo que ens fa veure del front de l'espill de moltes coses que donem per suposat i que en uns altres llocs no són iguals. O sigui, que jo trobo que és molt enriquidor.
Per tant, ho recomanes 100%.
Sí, jo molt. Sí, jo tornaria, eh? Jo tornaria.
Perfecte. Pues, Clara Estrems, autora de Les sandàlies d'Ulisses, tant del blog que recomanem des d'aquí i també del teu compte d'Instagram, que també es diu Les sandàlies d'Ulisses. Moltes gràcies per la teva aportació, pel teu temps i sobretot per la teva experiència, per compartir-la.
Gràcies a vosaltres.
Un viatge molt interessant, el de la Clara. A mi em crida moltíssim l'atenció el fet que, per llei, tot i que sigui una... Puc entendre que sigui una dictadura, però no tinc el sentit que els cotxes hagin de ser blancs i que hagin d'entrar nets a la capital.
O sigui, jo no entro, sé. Perquè el tinc vermell i ple de merda.
Tu ja fora.
Jo ja fora.
Tio. Fora.
No puc entrar. A la capital, a més, concretament,
sí,
no?
Sí.
És com que potser la part del voltant
la part de fora és igual, però
és
rural, a la capital ha de ser impecable. Tia. No sé, és per contrastar amb la porta de l'infern? És que no sé.
Uau, jo... Bueno, a més, em quedo al·lucinada amb tot el que explica, però sobretot amb la valentia d'aquestes dones que viatgen soles a països, a indrets tan llunyans, no? I dones molt valentes, perquè, no sé, encara avui en dia en molts països del món s'ha de viure només pel fet de ser dona, lluitant contra l'estatu quo d'aquell país, o sigui...
Que... Exactament, si l'entrevista era interessant, ara molta atenció al que ens explicarà la Míriam, perquè també ho és molt. Per tant, atenció.
...1972, Turkmenistan... Al si d'una família molt nombrosa neix la Yuma Yuma, una nena petita i morena. Aquell dia, els pares no sabien que acabaven de donar vida a qui es convertiria en una dona lluitadora que creuria fermament en la seva identitat i es transformaria en activista pels drets de les persones LGTBIQ+. La Yuma no va viure molts anys al país de la Porta de l'Infern. La família es va mudar al sud de Rússia, a prop de Grozny, capital de la República de Txetxènia, una de les 89 federacions del gegant rus. Que amb la mandra que em fan les mudances, no m'imagino com havia de ser als 80 amb una mudança d'aquesta envergadura fins a la República de Txetxènia i amb una bona colla de criatures.
Sí, ara riem, però quina tortura.
Sí, totalment. Totalment. Passa el temps i la Yuma comença aquella etapa en la que ens creixen palets per tot arreu, els pits, les hormones van boges i ens comencen a agradar els nens, o les nenes, o els dos. I sí, a països tan progres com el nostre, en el que anem de tolerants, això sovint comporta crisis d'identitat, bullying, problemes familiars, doncs a Rússia, i sent d'una família ortodoxa, deu ser la festa de les crisis. Tant va ser així per la Yuma que des d'aquí es remunta la seva lluita. En l'adolescència es va reafirmar en la seva identitat i en la seva orientació sexual. I això la va allunyar dels seus pares i de la resta de parents, que no van acceptar que fos lesbiana. Va marxar a estudiar psicologia, trencant la relació del tot amb la seva família. I anys més tard va començar a treballar de psicoterapeuta en un centre comunitari de Txetxènia. En aquest centre va treballar principalment amb persones del col·lectiu LGTBIQ+, sovint amb adolescents, amb 15, 16 anys, acudien a la Yuma i ella, que es sentia molt identificada, intentava fer-los creure que poden ser acceptats, que són normals i que tenen dret a tenir una família. Durant aquesta època va decidir que volia tenir la seva pròpia família i ser mare de dues nenes amb pocs anys de diferència l'una de l'altra. La petita Mila i la germana gran, la Lina, que acompanyaven a la seva mare en el camí de l'activisme ja des de la panxa. El 2013, la Yuma tenia 41 anys i la seva lluita pels drets LGTBIQ+, es va intensificar i no era per menys. El juny d'aquell any, l'Assemblea Federal de Rússia va aprovar la llei de propaganda gay.
És que té un nom que...
Pues imagina't, o sigui, és que és un... Bueno,
és complicat.
És molt complicat.
Sí.
Entre d'altres burrades que decreta aquesta llei és que està prohibit difondre qualsevol tipus de promoció de valors i estils de vida que mostrin relacions sexuals no tradicionals en les quals estiguin inclosos menors. Per tant, això de tenir fills sense tenir home i dona... No entra. Ja els hi desquadrava... Totalment. Quedeu-vos amb això, perquè després, concretament, aquest decret en concret té molt a veure amb la vida i el destí de la Yuma Yuma. Arrel d'aquesta llei, la comunitat LGTBIQ+, a la qual prestava assistència psicològica a Txetxènia, va denunciar tortures per part de la policia russa en diverses ocasions, tant als anys 2017 com al 2018. També durant aquells anys donava suport actiu als festivals i esdeveniments del col·lectiu a Rússia. A ciutats com Moscou, de fet, la gent no té tants problemes amb les persones que siguin del col·lectiu LGTBIQ+. Es pot semblar més a qualsevol altra ciutat més o menys tolerant. Recalca en una entrevista que he llegit que tots els països hi ha grups neonazis i parts d'aquests grups també estan a Rússia. Però que a Rússia el problema no és tant la gent, sinó amb el govern. La Yuma i les seves filles adolescents, la Lina i la Mila, portaven anys d'activisme a Rússia defensant els drets de les persones LGTBIQ+, i estaven acostumades a rebre amenaces de grups feixistes i fugir de la policia. Però tot va anar molt més enllà en una de les seves cites culturals de referència, el Festival Internacional de Cinema Bok o Bok, que es tradueix com A banda i banda, que em sembla un nom, la veritat, ideal, tenint en compte que deixen totalment al marge els drets del col·lectiu. Aquest festival té lloc a Sant Petersburg durant la tardor i tracta temes com l'homosexualitat, la bisexualitat i les persones transgènere. La família Yuma eren voluntàries cada any formant part d'un gran equip. i és un festival que vol canviar el món i la cultura a través de, de pel·lícules, sobretot, o sigui, sobretot a nivell de curtmetratges i cinema. Uh-huh. Hi ha un clima superobert i no només és per persones LGTBIQ+.
Obert a tothom, sorpresa, evidentment, clar.
És el que passa, no? És quan dius, un concert feminista només poden anar dones? No heu...
Perdona, tu què t'agrada? No heu... Pots passar o no pots passar, no?
No heu entès res encara. Però bueno, va ser en l'edició de l'any 2020 d'aquest festival on van conèixer un publicista que volia fer un anunci sobre aliments saludables per la cadena de supermercats Fuskusbil. És que el dia de rus em vaig fer campana. O sigui, no sé, crec que es pronuncia així. Si hi ha algú de Rússia escoltant-nos, perdó. La idea original d'aquest publicista era presentar diferents famílies que parlessin de forma natural sobre com feien la compra, com cuinaven, una mica com era la seva vida quotidiana en relació a l'alimentació, no? Uh-huh. No sé, potser les lesbianes no mengen, no compren, no ho sé, però bueno. El 30 de juny de... És que aquestes lleis a mi és que em fan patir. El 30 de juny del 2021 es va fer pública la campanya a la seva pàgina web sota el nom Receptes per a una família feliç, amb imatges de diferents tipus de famílies. Per exemple, una parella cisgènere heterosexual amb un munt de fills, una altra sense fills amb el seu gos...
Espera, perdona, dius una parella cisgènere i heterosexual. Entenem que els oients saben què és, però per si de cas...
Cisgènere és que estàs conforme amb el teu gènere que t'ha tocat... Cos. O sigui, sí, amb la sexualitat, diguem, exacte, binària que ens han...
És que si no és com allò que sí pregunten, ¿ustedes es heterosexual? No, jo no.
Ja.
Vale,
com,
vale.
Mas, no?
Exacte.
I heterosexual, doncs, que t'agraden les persones de l'altre gènere, diguem. Vale. Doncs això, diguem, una família clàssica russa, per una banda, que seria això, cis, hetero, total, amb fills. Una altra, doncs, sense fills, amb el seu gos, i molt feliç, segurament.
Evidentment, clar que sí.
I la família de la Yuma, que estava formada per la Yuma, les seves dues filles biològiques, la Mila i la Lina, la parella de la Lina, que es diu Ksenia, i la filla de les dues. No hi havia cap rètol, però cap, que identifiqués com a lesbianes. Però el fet de que la Lina i la Ksenia parlessin l'una de l'altra, doncs la meva dona va comprar i jo tal, no?
Així obertament.
Doncs clar, era com, uep, van encendre totes les alarmes dels ultraconservadors i dels homòfobs. Clar, era com la meva dona?
No pot ser.
Sí. En primera instància, els mitjans de comunicació, que es van fer eco, pues va ser com inclús positiu, no? Com el primer cas de suport al moviment LGTBIQ+ en el món empresarial rus, o sigui, eren titulars com inclús potenciant doncs una bona rebuda del públic d'aquesta notícia.
Bé.
Però què va passar? A l'agost, després de que les fotografies es distribuïssin a través dels canals ultraconservadors de Telegram, que tela amb el món fosc de Telegram...
Què, o sigui, passa amb Telegram?
Doncs ens duraria un programa sencer, però com es poden fer com comunitats que no tens el teu telèfon i hi ha com més privadesa, hi ha gent doncs, que es lia la manta a la cabeza, com diuen, no?
I el seu odi... Exacte.
Sí, per posar un exemple, fa unes setmanes es va destapar un grup amb 70.000 homes a Portugal que s'enviaven vídeos i fotografies de les seves parelles amb contingut, que podeu imaginar. Telegram està molt bé per unes coses, però
Clar, suposo que és com tot, si fas un bonus bé, però si no pot ser.
Exacte, és que sí.
Perillós. Doncs, en
els grups ultraconservadors de Telegram a Rússia, doncs es van començar a moure aquestes fotografies, no? I van dir, diu la seva dona, què passa aquí? Hem de matar-les, no? Perquè van així, aquesta gent, no tenen punt mig. I, bueno, tant la cadena de supermercats Fuskusbil com la família i els amics de la Yuma, doncs van començar a rebre amenaces, directament.
Evidentment,
sí, clar. L'anunci que inicialment...
Inicialment
semblava una oportunitat per obrir mentalitats al seu país, es van anar complicant. No paraven de rebre missatges d'odi, amenaces violentes per xarxes de grups neonazis, fins al punt que van haver de tancar els seus comptes, bloquejar telèfons, canviar-se de número, etc.
Pobres.
L'assetjament va anar tan enllà que diversos feixistes van localitzar el seu domicili i el que més por els hi feia és que anessin a per la seva neta, diguem, o sigui, per la neta de la Yuma, no? O sigui, la filla de la Lina i la Ksenia, que tenia 8 anys. Perquè els hi feia molta por, no?, que aquesta llei que us comentava abans, on no poden haver-hi menors d'edat en contextos que no siguin de relacions tradicionals, diguem,
exactament,
perquè és que aquesta paraula, no sé, no m'agrada, però bueno, perquè la tradició
és maca. Que es podia agafar alguna malaltia, algun atac, alguna cosa, no? Pobres nens, exacte. Clar, sí.
I llavors els hi feia por, no?, que... Yeah. O sigui, que els hi traiessin directament a la seva neta. O sigui, tenien molta por. Els indignava moltíssim que les poguessin detenir, exportar... Bueno, en comptes de protegir-les dels atacs, encara les detenien amb elles, no? Bueno, la Mila, que és la... Ara té més de 20 anys, ja comentava en una entrevista que els grups feixistes van enviar-los missatges intimidatoris amb fotos d'elles, no?, en el seu dia a dia, dient que les matarien, o sigui, fins a aquest nivell. I que els hi traurien a la neboda de la Mila, no?
Ostres.
Perquè, clar, amb la llei aquesta, doncs, fatal. I ella és menor d'edat, la gent pot escriure al govern i el govern pot venir i agafar-nos-la, deia directament. Fa por que la treballadora social vingui a casa, t'agafi la filla i no la tornis a veure mai més. Coneixen famílies que els hi ha passat. O sigui, vamos, com a l'època franquista, Chivanta de los Rojos. Versió homofòbia 2021. Ves que me bajo de la vida ja. Jo no puc més. És que, com a resultat del gran rebombori de les protestes públiques i degut a la llei del 2013, que us anomenava ara fa una estona, la direcció de l'empresa Ufskullville va retirar l'anunci de la seva pàgina web i de les seves xarxes socials. I va demanar disculpes perquè, ups, va ser un error.
Ja. Doncs ara passem a una entrevista molt interessant i a veure si ens pot dir alguna cosa d'aquesta llei tan absurda.
Dels cotxes, volem saber coses.
Sí, no? Clar, i dels cotxes i de tot. Felipe Gutiérrez, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy buenas, pues muy bien, aquí estamos tranquilito.
Encantado de que nos atiendas en directo y de pasar un ratito contigo, que nos expliques cosas súper interesantes de Turkmenistán. Varias preguntillas. En principio, me gustaría preguntarte qué relación tienes tú con Turkmenistán. Ya sé que viajas mucho, pero ¿qué? ¿Qué me explicas de Turkmenistán? ¿Qué relación tienes con Turkmenistán?
Relación como tal no tengo ninguna, salvo la mera relación que puede tener cualquier viajero con cualquier país, es decir, ganas de conocer el mundo, ganas de conocer otra cultura, otra forma de ver la vida y sobre todo de ver las cosas por uno mismo, y es lo que me llevó a ir para allá.
Muy bien, perfecto. ¿La primera sensación que tuviste al llegar allí, cuál fue? ¿La puedes describir de alguna manera?
La primera, yo iba con mucha incertidumbre, con un poco de temor, la verdad, porque ya de que tanto todo el mundo conocemos, así que es un país muy desconocido, muy hermético, muy extraño y se sabe muy poco, así que yo llegué allí con un poco mucha incertidumbre y un poco de no temor, pero sí un poco a ver qué me voy a encontrar, ¿vale? A ver lo que me voy a encontrar.
Respeto.
Y la verdad que fue... Sí, claro, un poco de respeto y a ver, y ya poco a poco pues ya pues se me fueron abriendo los ojos y viendo ya una realidad muy distinta a la que, bueno, una realidad distinta a la que yo pensaba, pero siendo muy real.
Claro. Hace un momentito hemos escuchado una entrevista de Clara y nos explicaba un dato muy curioso, y es que hay una ley que dice que todos los coches tienen que ser blancos y cuando entran en la capital tienen que estar limpios. Nos ha llamado muchísimo la atención. No sé qué te parece a ti, si te llama la atención, ¿qué crees?
Pues sí, esa es otra de las muchas normas absurdas que hay en el país. Uh-huh. Son leyes impuestas por un antiguo presidente un poco megalómano, con aire de grandeza, con que le gustaban las normas, las leyes un poco random, y esa fue una de ellas. En un país en el que los edificios son blancos, mármol blanco, todo blanco, pues los coches blancos.
También.
Todo a juego.
Venga, la originalidad ahí.
Sí, todo a juego, pura estética.
Hola, Felipe, soy Miriam.
Hola,
estoy
Miriam,
por aquí también. Hablando de estas cosas tan extravagantes,
surrealistas.
¿No? Surrealistas, tengo entendido que creo que era el padre del actual dictador, no lo tengo muy claro, que hizo como un libro que era como en plan la Biblia de mi país, o sea, la Biblia de Turkmenistán, y que hay una estatua del libro, o sea, una estatua gigante.
Correcto,
de ese libro.
Sí, ese libro es el Rukmana, es un libro santo que escribió el primer presidente del país, el que cuando se independizó en el 92 hizo, sí, fue el presidente de Turkmenistán. Él, como se proclamaba descendiente de Dios, pues obviamente pues escribió su propio libro, el Rukmana, el cual obligaba a toda ciudadano del país, tanto en los colegios, universidades, funcionarios públicos, a estudiarse el libro.
Madre mía. Sí, sí. Claro. Y en ese libro supongo que recogía sus normas, ¿no? O sea, estaba ahí como todo lo que tienes que cumplir a rajatabla, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Todos son unas normas, todo muy utópico, todo muy surrealista, todo muy Turkmenistán. Es que no se puede decir otra cosa, es todo muy Turkmenistán.
Es un adjetivo, ¿no? Ha pasado de ser el nombre de un país a ser un adjetivo para ti, ¿no? Todo, cuando ves algo muy raro, es...
Muy Turkmenistán.
Totalmente.
Puede que lo hayas dicho antes, no me acuerdo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Turkmenistán?
Una semana.
Tuve
7 días.
¿Y qué destacarías de tu estancia?
Pues la gente, ¿vale? Que fue lo que realmente me sorprendió. Quitando la parte, digamos, política, yo, como te comentaba antes, llegué al país con un poco de temor, a ver un poco, porque temía encontrarme en una población muy hermética, muy cerrada, con miedo a hablar al turista, y me encontré todo lo contrario. Me encontré un pueblo cariñoso, abierto, hospitalario, simpático, con ganas de relacionarse, con curiosidad, obviamente salvando las distancias, ¿vale? Pero me encontré un pueblo más abierto de lo que yo pensaba, y eso fue lo que realmente me ha sorprendido y es lo que yo más me llevo. Aparte de todas las normas, leyes frikis que hay allí, yo me llevo el cariño de la gente, la verdad, que es lo que más me gustó, el calor.
Claro, el pueblo no tiene la culpa de las excentricidades de sus líderes, ¿no? Al final,
Supuesto, es que es así. Sí, por supuesto. Es que es lo que tú dices, Miriam. Cuando uno va a ese tipo de países, yo no voy a hacer política, yo voy a hablar con la gente y a estar con ellos.
Claro, y aprender de la cultura, la tradición, pero desde el respeto y desde el aprendizaje.
Exacto.
Y claro. Yo quería que nos explicaras una cosa, porque nos hemos puesto en contacto, bueno, me puse en contacto contigo a través de Marta Galcerán, que es una colega y una fotógrafa increíble, que la sigáis desde aquí también, su Instagram, y me dio tu Instagram, ¿no? Sí. Me encantó tu nombre, que es con dos cojones y un bastón.
Sí.
¿Nos puedes explicar un poco por qué este nombre?
Muy ilustrativo, por otra parte.
Pues porque yo soy un viajero un poco peculiar y particular. Yo tengo una forma, como yo digo, de viajar, de ver y sentir el mundo un poco curiosa. Yo hace 13 años perdí un porcentaje alto de visión y de audición, y desde ese momento adquirí la etiqueta de sordo ceguera por la baja visión que tengo y la sordera total que tengo. Y a partir de ahí, el bastón se convirtió en mi...
¿Tu mejor amigo?
Arma de batalla. Correcto, es una extensión de mi cuerpo y sobre todo cuando viajo. Y ya obviamente, como yo digo, como yo a la vida tengo que echar valor, pues venga, pues con dos cojones y un bastón. Y pues de ahí salió todo, prácticamente.
Y relacionado un poco con esto, o sea, desde los países europeos, que tenemos siempre tenemos prejuicios y vamos de super progres, ¿no? Sobre todo en lo que a inclusión se refiere. ¿Cómo lo has vivido tú en Turkmenistán? O sea, ¿has notado alguna discriminación? ¿Nada de nada? ¿O al contrario, ves que está más adaptado incluso que España? ¿Cómo lo has vivido a nivel de adaptación?
A ver, como es que Turkmenistán es un país muy hermético y es muy difícil hablar un poco de las cosas propias del país. Tema de inclusión, tema de accesibilidad, tema político, son temas muy complicados y salvo que tengas mucha confianza con algún local, te va a abrir. De lo contrario, te va a decir que Turkmenistán es el mejor país del mundo, que cualquier país es peor, como Turkmenistán no hay nada. Y va a ser lo mejor. Yo, sinceramente, pues, la verdad, pues, como todos los... Como vi un país, pues, bastante dictatorial.
Sí, ¿no? O sea, que medidas universales hacia la inclusión, pocas,
sí.
¿No?
Sí. No. El tema de inclusión, obviamente, no existe. Porque ¿no? parte del proyecto mío es intentar conocer la realidad de la discapacidad visual por los países donde yo voy. Y yo ahí cuando yo fue el momento, hablé con el guía, se abría la posibilidad y me dijo que no, un no rotundo, que no hay posibilidad, de que ahí todo el mundo es feliz, todo el mundo está contento todo el mundo va bien,
todo el mundo escucha bien, camina bien.
Claro. Y eso es lo que me da a mí a entender que simplemente porque es un país que la persona a lo mejor con discapacidad pues está encerrada en su casa, de su casa a un centro, a un centro a lo mejor de personas con discapacidad y ya está. Las calles todas muy limpias, todas muy bien cuidadas, pero digamos, como yo digo, de seres humanos prácticamente vacías.
Clara lo decía también, ¿no? El tema de que estaban muy vacías las calles.
Exacto.
Sí, 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 eso es un... Eso, vayas donde vayas, te vas a encontrar las calles vacías, incluso la capital, que se supone que es una ciudad de un millón de habitantes, a ver, que puede ser una capital, no es nada, pero para un millón de personas pasar por las calles y verlas casi literalmente vacías, pasar por la zona donde está el complejo hospitalario de edificios enormes de especialidades y verlo vacío, claro. Aquí algo pasa.
Ya. Es que curioso.
A mí me gustaría...
Claro, son cosas curiosas.
Me gustaría preguntarte, no sé si en tu estancia tuviste oportunidad de ir a la Puerta del Infierno.
Sí, sí, ¿qué tal? Una cosa bastante curiosa.
Explica. ¿Cómo lo viviste?
A ver, la sensación mía fue nada más llegar y bajar del coche y ver ese cráter, el olor, el fuego. Uno dice, vale, es que este es el mismo lugar que puede salir el mismo Satanás, prácticamente. Es obviamente un sitio muy, muy soviético, muy obviamente pues, surgió de la forma que surgió a través de un gran accidente. Hubo un derrumbe de una de las plataformas de perforación de gas y petróleo, que cayó debajo de una gran caverna de gas natural, y allí, como no tenían otra forma de apagarlo, dijeron, venga, le echamos unas cerillas de si
a ver
unas semanas se apaga el gas.
Sí.
Desde los años del 70 lleva pues 50 años ardiendo, y lo que le queda.
Yo lo entiendo, pero por otra parte dices, jolín, ¿no habrá alguna manera humana o como sea de poder hacer alguna infraestructura, no sé, construir algo para que canalizarlo de alguna forma y hacer un uso adecuado? Pero claro, entiendo que lo habrán pensado ya mil veces y será imposible, claro. Entiendo.
A lo mejor aprovechan y dicen, a ver si hace turismo, que esto les mola, ¿sabes?
No, claro, es que ten en cuenta, es que para empezar es eso, vale, muy bien, sabemos que el gas es la principal fuente de ingreso de Turkmenistán, eso es una pérdida de gas. Efectivamente, el gobierno quiere cerrar el grifo y acabar con el cráter, ¿vale? Porque hay dinero que pierde, pero a la vez esa es la atracción principal turística del país. Todo turista que va a Tarbaza, a las puertas del infierno. A verla, pasar la noche, y obviamente el poco turismo que va allí. Así que por eso también lo mantienen.
Claro. ¿Algún aspecto que dirías negativo que dirías, ostras, esto no me gustó, no volvería allí por alguna razón?
Para la paranoia.
La paranoia.
Muy paranoico, todo, no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado aquí, cuidado allá. Luego tú haces lo que te dé la gana, entre comillas, ¿vale? Pero que más o menos siempre tenemos lo que es al guía detrás, cuidado, no eso, no lo otro, cuidado con la bandera, cuidado aquí, no tomes foto allí, no tomes foto allá. Ya está. A mí ya cuando me lo decían, yo ya había hecho ya 20 fotos, pero bueno, ya está.
Y la foto del dictador en absolutamente todas partes, supongo, ¿no? O sea...
Sí, estatuas, hay esas fotos del dictador en todas partes, sobre todo del, digamos, tanto del presidente actual como del, digamos, como del presidente, digamos, como el fundador, ¿vale?
Vale.
Sí. Fotos por todos lados, tanto en hoteles, en la calle, estatuas de oro... Tanto de él como de los del caballo turmeno, como de los perros de la raza turmena.
Así los todos perritos esos.
Estatuas de oro. Sí, sí.
Eso
te vas a encontrar. Estatuas de oro por todos lados.
Por otra parte, también me gustaría que nos explicaras un poco qué comías y si te gustaba la comida, no sé, un poco de... Eso, explica un poco los sabores. El plato del plov, no sé si lo probaste, no sé.
Sí, claro, el plov. A ver, el plov es algo que se come en toda esa central. El arroz con especias, con carne, se come en toda esa central. Y allí, obviamente, no va a ser un menos y se come muy rico. De hecho, allí la comida principal es mucha ternera, ¿vale? Allí se come mucha carne de ternera, mucho tipo kebab, es decir, carne picada en plan rulo, mucha verdura. Y la verdad que la comida me sorprendió, sobre todo por las especies. El toquecito especiado que tenían me gustó bastante.
¡Ay, qué rico!
Y la gastronomía, pues, me sorprendió.
Aparte del plov, ¿probaste algo más, algo que te gustara así especialmente?
Mucha sopa.
Mucha allí sopa.
Mucha sopa sí, mucha sopita. Ahí siempre lo típico son, para empezar, un plato de sopa. Típica turkmena, mejor de pescado, de verduras o de pollo, con un sabor especial, más picante, menos picante, pero la sopa era un plato que nunca falla. Y luego ya segundo plato mejor suele ser siempre de carne prácticamente. Yo, sinceramente, no como mi pescado.
No, más
ahora
fresca.
Ahora me apetece un kebab a mí, ¿sabes?
Sí, prácticamente.
Tanto hablar de...
Y en los mercados, pues, se ve mucha fruta, mucha fruta, mucha verdura, puestos de carne. Y los mercados fue otra cosa que me sorprendió. Yo estoy acostumbrado a ver mercados caóticos, llenos de vida, de ruido, de gente, de cosas por el suelo, un contraste de olores. Y allí, pues, en los mercados que me encontré allí, tanto en Azkaban como en Mary, que son las dos ciudades que vi, fueron mercados totalmente ordenados, limpios, tranquilos, impolutos. Y yo digo, vale, que sí, está muy bien, pero aquí falta algo, falta vida.
Falta, claro, el ajetreo de los mercados.
Sí, había,
¿no?
Había poca gente en el mercado también, entonces, claro.
Muy poca gente, muy poca gente. A lo mejor tenías que ir por la mañana cuando te encontrabas algo de personas, pero uno va a un mercado que es el centro donde va, digamos, la población local a hacer sus compras, donde quiere tener un poco de contacto con la gente, y te encuentras que están, pues, prácticamente vacíos. Muy grande, muy bonito, muy hermoso, muy limpio, pero...
Pero entonces, ¿les sale a cuenta entonces si hay tan poca gente?
Pues un país que es uno de los países prácticamente más ricos del mundo, todo el dinero que tiene, mucho dinero, pues tiene tantos los mercados que tiene son inmensos, de grandes.
Ya ves, se lo gastan todo en limpiarlo todo, ¿no? En que quede todo perfecto.
Sí, sí.
O sea,
todo está perfecto.
La gente es que está trabajando,
está limpiando.
Tantos estatuas y tantos edificios, claro.
Y no te encuentras ni una colilla, ningún papel en el suelo, los jardines todos súper cuidados, los árboles, los setos. Todo.
Pues habrá que ir a verlo.
Es un sitio muy curioso, Yo fui con un poco de, como te decía, un poco de temor, ¿vale? Por ver lo que me iba a encontrar allí. Pero al final, digamos, me agradó mucho por el contacto que tuve con la gente, que eso fue mi sorpresa, el calor de la gente.
Entonces, ¿lo recomendarías? ¿Lo recomiendas?
Bueno, si te gusta algo un poco fuera de lo normal.
Para
Turkmenistán.
Ahí está.
Pues Felipe Gutiérrez.
Obviamente no es un painazo para todo, pero muy bien.
Felipe Gutiérrez, un placer oírte y nada, que sigas viajando y que sigas con ese espíritu de aventurero. Muchísimas gracias.
Muchísimas
por tu
gracias,
tiempo.
Que se nos acaba el tiempo. Feliz día, pero... Nos vamos siguiendo por redes.
Exacto.
Y te vamos siguiendo la pista del bastón. Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, gracias a vosotros. Buena tarde. Adiós.
Adiós.
Doncs després d'aquesta entrevista del Felipe Gutiérrez, d'aquestes sensacions, aquest contrast de ciutats escèptiques i tal, ara anem amb un contingut que la Míriam ens continuarà explicant. Perquè
amb la Yuma.
Amb la Yuma, exactament.
Sí, sí, i que s'assembla molt una mica al que deia el Felipe de Turkmenistan, al que deia la Yuma de Rússia, no? Que no és la gent, sinó és el govern, no? Que la gent no és que tingui res en contra especialment contra la comunitat LGTBIQ+, sinó simplement és que les lleis del govern són les que al final van portar la Yuma a aquell agost del 2021, on la por i els atacs de pànic dominaven la seva vida i la de la seva parella, les seves filles, la seva jove, la seva neta, vaja, tota la família. Tot i aquest allau de la pressió i odi públic patrocinat pel govern rus, també van rebre mostres de suport de persones de diferents indrets, entre ells, sobretot, principalment, van trobar molt suport en persones de Barcelona, que les animaven a venir per estar més segures. I a principis d'agost es van establir a la capital catalana, una ciutat que no coneixien, però els va semblar el lloc més acollidor que podrien haver triat. Per totes, 6, perquè van anar totes les 6. Eren sol·licitants d'asil polític. Un cop enllesteixen la documentació, la intenció de la Yuma i de la seva filla, Alina, era casar-se amb les seves respectives parelles. I la Mila estava encantada amb els futurs casaments de la seva germana i la seva mare. Però també trobava a faltar el seu xicot, que s'havia quedat a Moscou, pobreta. El 2021 van ser notícia a molts diaris d'arreu del món. I, a més, la Yuma va ser inclosa a la llista de la BBC com una de les 100 dones més inspiradores del món. En una entrevista pel Catalunya Plural, comenta que el més irritant per ells era que fóssim una família igual que les altres. Mostrar-nos com érem era trencar amb els seus estereotips. Tota la propaganda pública a Rússia ens margina, com si no fóssim normals, i mostrar-nos com una família normal que compra i cuina i que té una vida feliç va ser tot un èxit. El missatge més important dins de l'activisme és inspirar la gent jove. És molt difícil ser LGTBIQ+, a Rússia, però ens podem fer costat les unes a les altres. Volíem donar suport al dret de tenir una família i volíem ser una inspiració per a d'altres, mostrant que podem tenir una bona vida. Això per al nostre govern és ser extremista, trencar les seves normes i destruir el seu règim.
És que sempre igual, els polítics amb el seu ego, que avorrits, és que uf.
Sí, sí,
sempre igual,
És horrible. Sí, sí, segons amb què et fiquis al llit, vols destruir el seu govern.
Ah, sí, sí.
O sigui, és increïble. Tal qual. La Yuma reconeix que ha intentat ser feliç tota la seva vida, que sap molt de supervivència i de patiment i encara arrossega els atacs de pànic per temes de seguretat. Tot i que sempre estava acostumada a viure sota pressió, va ser massa greu, no? Diu, la meva ment no entén que pugui estar tan segura aquí a Barcelona. Li costa dormir bé a les nits, però està convençuda que viure a Barcelona és trobar-se al lloc on està acceptada. La filla petita de la Yuma, la Mila, és de qui més informació actual he pogut trobar. L'any 2021 deia que tenia una mica de crisi d'identitat, ja que se sentia molt identificada amb Rússia, bé, amb Moscou concretament. Sent que allà hi ha la seva generació, de la qual en forma part, i és dur, perquè sent aquesta connexió, i encara que sigui dur viure allà, Moscou és part de ser qui és. I això també ho comentava la Yuma en una altra entrevista, no?, en plan, Turkmenistan, sóc jo, però no puc ser jo a Turkmenistan.
Exactament.
I deu ser duríssim, no?, aquesta crisi. En aquest context, la Mila està convençuda que és millor fer alguna cosa que no quedar-se quieta, i destaca que l'anunci dels supermercats Uskolville va traspassar les fronteres russes i va ser un èxit, finalment, malgrat tota la pressió que van rebre. Diu que li agrada molt quan el titular diu Família russa LGTBIQ+. Parlar d'aquests dos conceptes junts a Rússia és revolucionari. Hi ha una propaganda totalment en contra, com que no procreen, no tenen fills, són pedòfiles, malvades, marginades.
Clar.
No són família. La porta a l'infern està perquè la Yuma és lesbiana.
Ja està, clar.
Va ser l'any que va néixer. Bueno, pues quasi, 70 i algo, Ui, Yuma, que t'hem pillat. És que... De veritat. Bueno, al seu Instagram es veu com una família, com la família viu feliç i lliure en una Catalunya molt més tolerant que Rússia, però encara ens queda molt i molt per treballar. Pel que sembla, el seu noi també s'ha instal·lat a la ciutat comtal. Durant aquests 3 anys a Barcelona, a més de seguir amb els seus estudis de psicologia, ha creat una guia gratuïta per demanar asil a Espanya com a refugi LGTBIQ+.
Ah, mira, molt bé.
Em sembla superinteressant.
Que guai.
El 2022 descobreix les platges de la Costa Brava i diu que cada cop que coneix més Catalunya, més s'enamora. I es pregunta, com podia viure a Moscou sense aquesta magnífica natura i aquest mar cada dia?
Doncs, molt bona pregunta. Sí.
Jo també. Sabadell, quan tindrem mar? A més, podem veure imatges de l'activisme en família, del Pride de Barcelona, durant el 8M... També es fa eco de les seves xarxes de la decisió del govern de Catalunya d'oferir de manera universal i sostenible copes, compreses i calcetes menstruals. Durant aquests anys participa en la revista feminista russa Wonderzain Magazine, que és l'única entitat sense ànim de lucre del país que fan periodisme.
Mira.
I amb aquesta família de dones valentes i lluitadores us deixo pensant en com hem de trencar els estereotips binaris de gènere i també l'estereotip de seguir, que segur que teníem, de com seria la Yuma només pel fet d'haver nascut a Turkmenistan.
A continuació us parlarem una miqueta de la porta de l'infern. La porta de l'infern existeix i és el Turkmenistan, com ja hem dit en les dues entrevistes. Es tracta d'un sòs de 20 metres de profunditat que emeten flames. El cràter d'Arbasa té entre 60 i 70 metres de diàmetre i no és un cràter que doni pas a l'inframont i tampoc ha sorgit del no-res. Ja ho hem explicat abans. De fet, és fruit de l'activitat humana, però ara representa un perill per als interessos del país i pensen a tancar-la per sempre. L'origen
és que en plena Guerra Freda, en l'època de la Unió Soviètica, davant d'una possible crisi de petroli, es va decidir crear un grup d'experts que fossin els encarregats de trobar dipòsits desconeguts fins al moment. Aquests experts van recórrer els diferents territoris per buscar solucions. Va ser aleshores que aquest grup de geòlegs va recórrer el desert de Karakum, ubicat a Turkmenistan, i allà enmig del no-res van decidir investigar el terreny que van triar. Sí. D'acord amb uns estudis previs, van dur a terme explosions controlades per trobar la font de petroli.